I una notícia que acabem de conèixer, el Banc Central Europeu puja en 0.75 punts més els tipus d'interès.
L'alça torna a ser històrica. Abans del setembre passat mai no s'havia produït una pujada d'aquesta magnitud i, a més, és la tercera pujada que l'ens regulador encadena des de l'estiu. Amb aquesta nova decisió, l'organisme que presideix Christine Lagarde deixa el tipus d'interès de referència en el 2%, un nivell no vist des del 2009.
I us ho explicàvem en titulars, la Comissió Europea proposa obligar a tots els bancs de la Unió Europea a oferir un servei de transferències immediates. D'aquesta manera, tots els usuaris podrien fer pagaments en euros que tardin com a màxim 10 segons a arribar al receptor.
Aquesta opció ja l'ofereixen la majoria d'entitats financeres que operen a Catalunya i és el que molts coneixem com a Bizum. La diferència, però, és que Brussel·les no exigirà que aquestes operacions siguin totalment gratuïtes, sinó que almenys no costin més que les transferències tradicionals. L'objectiu és evitar que hi hagi cada dia més de 200.000 milions d'euros bloquejats en situació de trànsit que no es poden fer servir per al consum o per invertir. Això sí, la mesura encara ha de comptar amb el vistiplau dels estats i de l'Eurocambra.
Elisabet Ruiz Dotra, professora de Finances de la Universitat Oberta de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com funcionen les transferències? És a dir, per què a vegades tu en fas una i tarda dies en arribar al destinatari?
Doncs perquè normalment les... quan fem pagaments, més que una transferència... A veure, si és una transferència, funciona d'una manera diferent a si fem un pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit. Si ho fem amb una targeta de crèdit o de dèbit, tenim un intermediari que normalment és Mastercard, Visa, o l'empresa que hagi emès aquesta targeta, i llavors s'ha de contrastar aquest pagament, és a dir, que telemàticament s'envia aquesta transacció a Visa o a Mastercard, Mastercard connecta amb el banc doncs se'n va amb un sistema de pagaments per confirmar que aquella persona si té aquests diners, anar a la compte i després doncs ha de fer el mateix camí però de retorn cap al comerç que nosaltres que estem pagant. El mateix passa amb la transferència, doncs que hi ha d'haver-hi un procediment, hi ha un protocol de seguretat per confirmar doncs que aquells fons hi són, que existeixen, perquè a nosaltres el que ens fan és, bueno, quan fem un pagament ens desapareixen de seguida, però quan ho fem una transferència, però això no vol dir que l'altra persona, a l'altre costat, hagi rebut els diners de seguida. Per què? Doncs perquè hi ha una sèrie de transaccions entre mig que s'han de garantir i que hi ha d'haver-hi una seguretat i un protocol que faci que garanteixi doncs, que aquests diners arriben al seu lloc en el seu moment correcte i que surten de la compte que han de sortir.
I ara ho dèiem, que aquestes transaccions que hi ha entremig de que una persona fa la transferència i li arriba a l'altra, fa que cada dia hi hagin més de 200.000 milions d'euros que estan bloquejats en situació de trànsit. També hi ha una part de que els bancs, aquests diners, és a dir, què passa amb aquests diners mentrestant? On es poden fer servir? El banc pot fer-los servir per fer inversions o per fer altres coses?
Sí, qui és en aquell moment qui té la potestat els podria fer servir perquè no, encara no els ha transferit en el destinatari final, per tant queden allà en el sistema i es poden utilitzar.
I normalment passa, no? Vull dir que és el que fan els bancs.
Sí, juguen una mica amb això. Sí, perquè al final del dia els bancs han de complir una sèrie de normativa en els seus balanços. De les comptes que tenen, les comptes corrents i el percentatge que tenen en diner líquid. Llavors, bueno, aquesta mesura doncs, els ajuda una mica també, aquesta opció, a que tenen aquell diner líquid amb ells. Perquè si no passaria doncs, el que va passar en el seu moment a l'Argentina i el que podria, en el 2008, doncs, ens feia una mica de por que passés, que és el dels corralitos, que tothom va anar a les entitats financeres a treure diners i llavors no hi són. No? La gent es pensa que perquè tu tinguis diners en el banc, tu pots anar al banc i treure els diners, aquests diners en efectiu que tu tens. No? Però si tothom fes el mateix, el banc no compta amb aquests diners al 100%, però sí que hi ha uns criteris que el sistema monetari europeu fa complir, que és que els criteris és doncs, que hi ha d'haver-hi un percentatge en líquid, han de tenir les entitats financeres, o els bancs, més que les entitats financeres, perquè si algú volgués retirar els diners els pogués treure, no? I que no li diguessin, com passa a vegades, doncs, depèn dels imports que siguin, ens diuen torneu un altre dia, perquè no els disposem. No? Però al final del dia sí que els bancs han de complir una sèrie de criteris.
Per altra banda, també hi ha el tema de que quan tu fas una transferència a una entitat bancària que no és la teva, a vegades ja et costa diners fer aquesta transferència. Aquests diners per què són? És a dir, hi ha un cost real per un banc de fer una transferència a un altre banc?
No, ells no tenen un cost. Avui en dia, abans sí, podia haver-hi un cost, però avui en dia és tot tecnològic. Abans podia ser doncs, que tenen una presència física i algú doncs, havia d'estar fent algun tipus de transacció i operant allò i donant aquella ordre, i per tant hi havia una mà d'obra i pots interpretar que podria ser aquell cost, però avui en dia tot es fa tecnològicament i tu quan fas el pagament és un pagament digital. Llavors moltes de les comissions doncs, no responen a un cost real d'aquella transacció en concret.
Per tant, simplement hi ha aquesta part d'haver de pagar una mica per fer la transferència, que és simplement recaudatòria, diguem, o sigui, no hi ha un
motiu.
És un
dels beneficis del banc. Fins ara els bancs tenien uns tipus d'interès molt baixos i, per tant, doncs, com feien guanys els bancs? Doncs, bàsicament, les entitats financeres, un dels guanys importants quan tens un tipus d'interès tan baixos és a través de les comissions i d'altres serveis que puguis oferir. Per tant, les comissions és una partida interessant en les comptes de les entitats financeres o dels bancs, perquè precisament doncs, quan operem a nivell tecnològic o quan operem a nivell, doncs paguem sobretot a les empreses, quan pagues amb una targeta de crèdit, com sap, i això ha sortit bastanta polèmica sobre aquest tema, de les comissions que acaben pagant els comerços per al fet de tenir un datàfon. No? Amb el tema de la pandèmia, doncs s'incentivava molt el pagament amb targeta o el pagament digital i això va fer que tots els comerços al final haguessin de tenir un datàfon i ara hem tornat una mica enrere. Molts comerços han decidit doncs, que es treien el datàfon i s'ha de pagar en efectiu. Hi ha comerços que et demanen que paguis en efectiu precisament perquè no volen assumir aquest cost de la comissió que han de pagar.
I aquestes comissions són les mateixes que el que et passa quan tu intentes treure diners, per exemple, a un caixer des de l'estranger? També és gratis, diguem, pel banc, donar-te els diners allà?
No, aquí hi ha uns acords i dependrà... Perquè aquí, al final, quan tu treus diners d'una entitat financera estrangera, al final el que també hi ha són, el que et deia, no? Les empreses de Mastercard i Visa, que aquests sí que et cobren diners per això. Llavors, el banc sí que li està cobrant uns diners pel fet d'utilitzar. I en les comissions que tu pagues, una part se la quedarà a Mastercard, Visa o qui sigui, una altra part se la quedarà al banc.
I ja per acabar, no? amb la notícia que amb la que començàvem, no? de que la Comissió Europea està fent aquesta proposta d'oferir aquesta... no? que tots els bancs puguin oferir aquesta possibilitat d'enviar diners de manera immediata i que sigui gratis. Tu creus que és viable que això s'aprovarà?
Jo penso que sí, que hi ha interès en que s'aprovi perquè això el que fa és facilitar el pagament digital. I el pagament digital va de la mà de la retirada d'efectiu. I tot i que hi ha una llei que protegeix els consumidors i que diuen doncs, precisament, com comentava abans, que es pot pagar en efectiu i que t'han d'acceptar a l'efectiu, i és per una mica doncs, els grups marginats com la gent gran que no necessàriament han de pagar amb targeta de crèdit, doncs d'altra banda... Si fem que els pagaments siguin molt més àgils i els fem digitals i els tenim en les nostres comptes corrents de seguida, això va en pro de que cada vegada ens tornem a una societat molt més digital i que tendim doncs, a pagar en digital i no en efectiu, perquè la diferència a vegades és, mira, doncs si jo et dono diners, sí que és veritat que no podem, que està limitat a l'efectiu, no? Però si jo et dono diners, doncs si jo te'ls dono en el mateix moment i tu els reps en el mateix moment. Però si faig una transferència o et faig... Avui en dia, doncs, si et faig un visum és instantani, però si et faig una transferència, segons quina entitat financera siguis, si no és la mateixa, pots tardar un dia o dos en rebre aquests diners. Doncs, si tenim mecanismes que ho rebem al mateix moment i s'assimilen al pagament en efectiu, el pagament en efectiu deixarà de tenir avantatges. Ara té aquest avantatge, que és la seva liquiditat. Nosaltres tenim la liquiditat de que si jo te dono el que això val, tu ho tens en el moment, ja sigui un comerç, ja sigui on sigui. Amb un amic que li devem diners o a un familiar que li devem diners. Ho té al moment. En canvi, si ho fem a través d'un pagament digital i no som de la mateixa entitat financera, no ho rebem al moment. I ja no estem, ja no estan en el mateix, en la mateixa línia, no? Una cosa la tenim de seguida, l'altra no té menys liquiditat. Si volem impulsar el pagament digital, llavors han de tenir les mateixes característiques i una de les principals característiques és aquesta de la liquiditat.
Doncs Elisabet Ruiz Dotres, professora de Finances de la Universitat Oberta de Catalunya. Moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.